Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Martina és una simpàtica noia que treballa en una empresa com qualsevol altra i es dedica a temes relacionats amb la comunicació. Com a professional que és en el seu àmbit, a més de ser una dona informada, mantenia perfils personals a les xarxes socials a través dels quals els que no hi parlem cada dia estàvem al cas de la seva vida quotidiana. Tanmateix, ara fa dies que no tenia notícies de la Martina i parlant amb ella just ahir al matí, li vaig preguntar si s'havia enfadat amb mi per algun motiu que desconec. O és que havia desatès les seves obligacions amb l'exhibicionisme propi de la revolució digital. Però la Martina em va tallar i em va dir: m'he esborrat de tot. Ningú té per què saber què faig, quan ho faig i amb qui ho faig. I em va dir: i si tinc algun amic a qui li vulgui fer saber per la meva condició d'amic, ja n'estarà el cas. Doncs què voleu que us digui? A mi no només em sembla perfecte, sinó que fins i tot li tinc enveja sana. Algú recorda com era el disseny i el contingut que teníeu al vostre mur de Facebook ara fa tot just 10 anys? O 5? Recordeu quan només veieu les publicacions, les fotografies, els comentaris o les històries dels vostres amics virtuals? Sí, ja sé que allò era exhibicionisme o voyeurisme, segons com es miri, però això ja no és reprovable. El que sí que ho és que aquestes plataformes han esdevingut eines suposadament socials que al capdavall només busquen la utilització de les nostres dades, fotos o informació per oferir publicitat cada vegada millor pagada a les empreses que s'hi anuncien. Dit d'una altra manera, Facebook ha esdevingut una piscifactoria molt diversa a la que les empreses hi van a pescar clients sabent que hi trobaran el peix segur. El mateix es pot dir d'Instagram, que a més és propietat de Facebook, o de Twitter o de qualsevol altra. No és que estigui en contra de les xarxes socials, però el que diu la meva amiga Martina és ben cert. Els amics ja els tinc controlats de ben a prop i les notícies les llegeixo a llocs on sé que hi ha criteri periodístic al darrere. I va reblar-ho tot dient: no saps com en sóc de feliç des que n'he sortit. I jo afegeixo: no saps l'enveja que em fas, estimada Martina. La contradicció de tot plegat és que la majoria dels que heu escoltat aquesta portada hi haureu arribat, d'aquí una estona, perquè l'heu vist publicada a la nostra pàgina de Facebook. Mira que n'és de difícil ser coherent a l'era digital. Puto existencialisme. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia, i avui no és una excepció, ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui esperem un dia amb molt de sol arreu, amb bones temperatures que arribaran fins als 25 graus de màxima i als 8 de mínima. I aquesta serà la tònica habitual dels propers dies, tot i que a la tarda del dissabte la nuvolositat serà abundant i no descartem algun ruixat puntual. Diumenge i dilluns segueix l'ambient assolellat. Recordeu que entre les 11 del matí i les 5 de la tarda són les hores on els rajos ultraviolats del sol són més intensos i, per tant, cal protegir-se.
Gràcies, Martí. Martí, encara amb algunes lleganyes de son, el pobre fent la previsió del temps per tenir-la actualitzada al minut. Ara mateix el Baix Empordà es desperta amb una temperatura de 7 graus positius. Els trobem a Parlavà, Torroella, Santa Cristina, Sant Feliu a la Bisbal, a Monells a la Bisbal, a Albons, a Platja d'Aro, a Palafrugell o a Verges. En aquest vespre hi haurà la famosa processó de Verges amb la famosíssima dansa de la mort. Dèiem 7 graus positius per començar el dia d'avui. Avui és dijous, avui és 13 d'abril del 2017. Comencem! I comencem, com cada dia, amb el repàs a l'actualitat més pròxima. Les notícies de casa que repassem com cada dia amb en Toni Celles, que a més les edita, i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Sant Feliu de Guíxols renuncia a Can Serra per ubicar-hi el Thyssen. Toni, bon dia.
Bon dia. El govern de Sant Feliu de Guíxols ha renunciat al conveni per ubicar el Museu Thyssen a l'antiga fàbrica surera de Can Serra, situada a tocar del monestir. L'any 2010, l'Ajuntament va firmar un acord de permuta amb l'amo d'aquest edifici que el cedia a canvi de diversos terrenys municipals. Ara, 7 anys més tard, les dues parts han arribat a un acord per per deixar el conveni sense efecte.
L'actual govern municipal és diferent al de llavors i aposta per fer el Museu Thyssen al monestir. Aquest plantejament és ferm i el consistori ja ha comprat els jardins i la Casa Blasco, situats a la part posterior, perquè s'incorporin al projecte del futur museu. Amb la renúncia de mutu acord, el propietari de la fàbrica ara pot vendre l'edifici i el consistori no descarta adquirir-lo per destinar-lo a altres finalitats, especialment per la seva ubicació estratègica. Les dues parts en començaran a parlar a partir del mes que ve.
Les 8 i 5 de Verges a Kentucky per una final de robòtica.
5 estudiants de l'Institut Francesc Cambó de Verges podran fer realitat el seu somni. Després de guanyar la final estatal de Vex Robotics, l'equip Innovat Virgins ha aconseguit els diners necessaris per poder anar a la final mundial. Es farà a Kentucky, als Estats Units, la setmana vinent.
Només han aconseguit 1.800 dels més de 8.000 euros que es plantejaven recaptar a través d'una campanya de micromecenatge. Tot i això, han completat la resta que els faltava amb donacions d'empreses i institucions, com la Caixa, la Universitat de Girona, la Fundació Princesa de Girona o Everis. També hi han col·laborat la Diputació i els ajuntaments de Verges i Albons. El proper dilluns ja viatjaran als Estats Units. El gerent d'Innovat, Dani Martín, descriu a Ràdio Capital l'estat d'ànim dels alumnes.
Els nois estan entre nerviosos i treballant molt. Han millorat molt els robots, volen portar un robot que faci coig i la veritat és que es comporten molt bé. I ara, bàsicament, doncs, vigilar tota la logística, veure com podem transportar el robot de la millor manera, que no se'ns faci res malbé, i així el primer dia de competició ja poder fer les proves que necessiten ser pista, perquè l'endemà ja comencen les eliminatòries.
L'equip es presentarà a la final mundial amb el mateix robot, però amb algunes millores. Allà competiran amb més de 300 equips d'arreu del món.
Gràcies, Sílvia. Són les 8 i 6 minuts. El projecte de reforma del passeig de les Pites de Palamós queda pendent.
L'equip de govern de Palamós ha hagut de guardar al calaix el projecte de reforma del passeig de les Pites. Davant les crítiques dels grups de l'oposició, especialment del PSC, el govern municipal ha fet marxa enrere i va retirar el debat d'aquest projecte de l'ordre del dia del darrer ple municipal celebrat dimarts. Els socialistes sostenen que el projecte està mancat de rigor tècnic i que té errors en el contingut i el redactat. A més, el PSC i Junts per Sant Joan reclamen al govern que consulti la ciutadania.
El passeig de les Pites està força deteriorat pel pas del temps i l'efecte de la proximitat del mar. A més, genera inseguretat perquè és molt relliscós. El projecte de l'equip de govern pretenia renovar el paviment, posar-hi nous parterres i enderrocar els murs de les escales que connecten el passeig amb el passatge inferior. La proposta preveia dues fases. La primera amb un pressupost de 59.000 euros i una segona amb un cost de 56.000 euros. El PSC també s'ha mostrat crític amb aquesta fragmentació del projecte que, a més, no està prevista en el pressupost d'aquest any.
Són les 8 del matí, 8 minuts. Seguim. Demanen més seguretat al Guíxols Arena.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha enllestit l'enjardinament de l'entorn del Guíxols Arena. Aquesta actuació estava pendent des de la tardor, quan es va estrenar la graderia i la urbanització de l'esplanada polivalent que es fa servir com a aparcament amb dues pistes de bàsquet. Un espai que permetrà la celebració de concerts i activitats de gran format. Des de l'oposició, la formació Guíxols des del carrer valora aquesta acció, però critica que la zona de joc té deficiències en la prevenció de riscos i acusa el govern municipal de no fer-hi res.
Guíxols des del carrer demana que es col·loqui una tanca perimetral que separi la zona esportiva de joc i esbarjo amb la de circulació de vehicles rodats i planteja la necessitat de millorar la senyalització en el punt d'entrada i sortida de vehicles a l'esplanada. Les obres d'enjardinament han consistit en la construcció d'un gran parterre amb rec automàtic al darrere de la graderia i el condicionament dels altres dos laterals amb nou arbrat. El projecte també preveia enjardinar el perímetre rectangular de l'esplanada, però el consistori i l'empresa adjudicatària han pactat ajornar l'actuació a la franja adjacent al camp del Vilartagues fins que no es faci el projecte d'ampliació i millora de les graderies i la coberta.
Les 8 i 9 petrolis independents posen en marxa una nova benzinera a Torroella de Montgrí.
L'estació de servei de Torroella de Montgrí és la vuitena benzinera d'aquesta empresa que preveu créixer amb 3 establiments més a les comarques gironines el 2018. La companyia es caracteritza pel seu posicionament públic en favor de la independència de Catalunya i així ho deixa clar a les seves benzineres amb l'estelada i la imatge gràfica que utilitza.
Petrolis independents destina la meitat dels beneficis a projectes de responsabilitat social corporativa vinculats amb el procés sobiranista, una aportació que xifra en uns 70.000 euros des que es va fundar l'any 2014. A més, des del primer dia paga els impostos a Catalunya i ingressa els diners dels tributs en un compte de la Generalitat. L'empresa tancarà el 2017 amb una facturació superior als 12 milions d'euros i preveu obrir 3 establiments nous a la demarcació de Girona el 2018, un d'ells al Baix Empordà. Totes les seves benzineres són low cost.
I acabem desactiven un altre projectil de la Guerra Civil trobat a l'Empordà.
Els Mossos d'Esquadra han desactivat una granada de la Guerra Civil localitzada per un home que passejava prop del riu a Biure d'Empordà. Després de descobrir l'artefacte, l'home el va agafar, el va portar fins a tocar de la carretera i va alertar la policia. Hi van intervenir d'urgència agents del grup especial en desactivació d'explosius dels Mossos d'Esquadra. L'artefacte era una granada de morter, una Valero de 50 mil·límetres. Després de recollir l'artefacte, els agents el van fer explotar en un lloc segur.
Els Mossos d'Esquadra demanen a tots aquells que localitzin un artefacte que no el toquin i alertin de seguida la policia. Tot i el pas del temps, alguns encara mantenen la càrrega i poden explotar. A l'Empordà es localitzen sovint artefactes d'aquest tipus. A mitjan març, un home que buscava espàrrecs va trobar un obús de 155 mil·límetres en una zona boscosa de Sant Miquel de Fluvià. Pocs dies després, un pagès que llaurava un camp a la Tallada d'Empordà va localitzar un projectil d'artilleria d'uns 105 mil·límetres. En tots els casos, els TEDx els van fer explotar en una cantera.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara mateix passen 10 minuts de les 8 del matí. I seguim repassant les notícies. Ara obrim el focus informatiu i volem saber què és el que ha passat a la resta de Catalunya, Espanya i el món. I ho fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Enfrontament entre Rússia i els Estats Units. Dani, bon dia.
Els Estats Units han advertit Rússia que el seu suport al president sirià Bashar al-Assad servirà per aïllar-los internacionalment. És la resposta de Trump al veto que ha imposat Putin a les resolucions de les Nacions Unides sobre Síria. Rússia és membre amb dret a veto del Consell de Seguretat. Gràcies a això va impedir la setmana passada que l'ONU iniciés una investigació internacional sobre l'atac químic de Síria.
L'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, finalment no s'implicarà a favor del referèndum.
Dies després de la trobada amb Carles Puigdemont, Carter assegura que el president de la Generalitat li va explicar les intencions de l'executiu català de fer un referèndum d'independència. Afegeix, però, que no es pot involucrar en aquesta qüestió.
Les Nacions Unides denuncien que existeixen mercats d'esclaus amb immigrants a Líbia.
Els immigrants africans són venuts i comprats al mig del carrer a ple dia. Per cadascun es paguen 300 euros o més, depenent de les seves habilitats. Líbia és el principal punt de sortida des de l'Àfrica cap a Europa, un viatge que es fa mitjançant màfies.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Moren una nena i una dona que viatjaven en patera des del Marroc cap a Almeria.
Salvament Marítim ha rescatat una trentena de persones que havien arribat en una patera a l'illa d'Alboran, a mig camí entre Melilla i Almeria. A l'embarcació també hi anava una nena de 10 anys que ha perdut la vida quan l'embarcació ha bolcat i la nena ha quedat atrapada a sota. Una altra de les passatgeres de la barca, una dona que va tenir una aturada cardiorrespiratòria, un cop va ser a l'illa, també ha mort, tot i que un helicòpter la va portar a Almeria.
Seguim. El govern autonòmic de Madrid investiga un institut per una discriminació de sexe increïble.
És un institut religiós on només les noies poden fer classes extraescolars de ganxet i on els nois van d'excursió a l'estadi del Madrid, al Santiago Bernabéu. Mentrestant, només les noies visiten menjadors socials. El director del centre ja va ser sancionat al desembre perquè va titllar de fanatisme terrorista els moviments en defensa de les persones transsexuals.
Clar, i què n'heu de dir, si no? Mare de Déu. Mare de Déu. Les 8 i 13, la Generalitat formarà ancians contra el maltractament i les estafes.
Al setembre es faran sessions de formació a 47 casals i centres cívics de Catalunya. És una iniciativa que es dirà l'Acadèmia dels Sèniors i que vol lluitar contra les estafes que es produeixen darrerament.
Gràcies, Dani Cortés. Ara mateix són les 8 del matí i 14 minuts. Recordeu, com sempre, que totes aquestes notícies que us acabem d'explicar, les notícies més pròximes, en qualsevol cas, les podeu trobar ampliades i actualitzades a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14, anem amb l'agenda. Agenda d'activitats d'aquests dies, més enllà del que es pot fer per les activitats pròpies de la Setmana Santa, aquesta setmana, aquests dies, obre les portes la Fira Antic Empordà a la Bisbal. Serà oberta fins dilluns vinent i aplegarà 30 antiquaris, brocanters, decoradors i dissenyadors especialitzats en interiorisme de volada. A més, per exemple, avui, a la llibreria El Cucut de Torroella, hi ha el berenar literari, en el que us podeu trobar i conèixer escriptors, els vostres escriptors preferits de capçalera. N'hi haurà una bona pila, escriptors, il·lustradors, poetes, els podreu conèixer, us signaran llibres i tot plegat en un ambient distès. Hi ha altres activitats que es poden fer i que repassem amb en David Parreño.
Supermatí!
I és que està tot a punt pels espectacles de Setmana Santa, David.
La processó de Verges torna avui amb la representació teatral dels últims anys de la vida de Crist i la característica dansa de la mort. A partir de les 5 de la tarda, els menages surten a desfilar pels carrers per començar a ambientar el poble, i a partir de les 10 de la nit tot el poble quedarà en silenci amb la representació del misteri de la passió. La plaça major del poble quedarà tancada per aquells que tinguin entrades. Es poden comprar al web laprocessó.cat o aquesta tarda a la taquilla de la mateixa plaça de l'11 de setembre. I demà també, per Divendres Sant, tindrà lloc una altra tradició de la Setmana Santa, la bandera de Catalunya a Bellcaire. Aquest espectacle teatral reviu la història medieval de Bellcaire i es representa el Divendres Sant. Enguany es farà a partir de visites teatralitzades que tindran lloc als mateixos escenaris de la història. Demà hi haurà 3 sessions, a les 5 de la tarda, a les 7 i a les 9 del vespre.
Seguim, hi ha una presentació literària, en aquest cas la del llibre de la Gemma Ruiz, la periodista Gemma Ruiz, que es farà a Palamós.
Avui la llibreria La Gavina de Palamós acull a 8:15 del vespre la presentació de la novel·la Argelagues, de la periodista Gemma Ruiz. La presentació anirà a càrrec de la bibliotecària Carme Fenoll.
I acabem, la principal de la Bisbal tocarà a Palafrugell.
Serà aquest dissabte al Centre Fraternal de Palafrugell. A les 7 de la tarda començarà el concert de la principal de la Bisbal i a partir de 9:15 més o menys començarà el ball.
I a més saludem a la gent del Centre Fraternal, que ens consta que ens escolten sovint. 8:17. I al Supermatí d'avui de seguida anem a l'entrevista.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyora Maite Cervià, bon dia.
Hola, bon dia.
La Maite Cervià és la regidora d'Urbanisme de Pals. Volem parlar amb ella sobre diferents qüestions que afecten el municipi. Abans, però, la repassem ràpidament amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, tenim diversos temes sobre la taula que afecten l'àrea d'Urbanisme de Pals. Segurament la més important és la polèmica per la construcció d'habitatges al sector de Rodors, de la platja de Pals. Una altra qüestió és la que fa referència a Cala Pruna, una masia medieval que després de diverses rehabilitacions s'ha convertit en centre cultural.
Senyora Cervià, comencem parlant d'aquesta última notícia de la que parlava en David, aquesta rehabilitació de Cala Pruna. Per la gent que no conegui ben bé el poble i que ens estigui escoltant en aquest moment, què és Cala Pruna?
A veure, Cala Pruna és un edifici que hauria de ser un referent del que és el casc antic, i malauradament no ho és perquè no la tenim acondicionada com cal. Recentment hem fet uns estudis per veure què és el que necessita, doncs, per ser accessible, per ser visitable, per ser museïtzada. I, bueno, aquesta és la idea. Primer hem fet els estudis previs i ara començarem a fer petites fases d'adaptació, que és el que es necessita. Aviam, hi ha una torre que està en una esquerda, els lavabos no són adaptats, no es pot accedir a la tercera planta perquè no hi ha ascensor. S'hi han de fer una sèrie d'intervencions que, a més a més, són molt costoses, però que, bueno, que mica en mica s'hauran d'anar fent.
El que jo em plantejava l'altre dia quan llegia la notícia d'aquesta, diguem-ne, posada una mica a punt de Cala Pruna, el que em va cridar l'atenció és que es parla de la rehabilitació però no es parla del projecte que ha de allotjar a Cala Pruna. Entenc que no és vostè la responsable de parlar d'aquest tema, però la pregunta és, aquesta rehabilitació o aquesta posada a punt respon a un projecte ja prèviament preparat, un projecte, com deia vostè, de museïtzació o d'instal·lació, diguem-ne, d'una casa cultural com ha de ser, o a què respon?
A veure, Cala Pruna necessita diverses coses. Avui per avui hi ha una sèrie d'entitats que l'utilitzen. Això ha de seguir sent possible. També hi ha un museu actualment, que és el Museu de les Eines de Pagès, que es va obrir l'any passat, que avui és aquest, però que pot ser aquest més un altre, més un altre. Hi ha d'haver-hi una mica més d'opcions. També podria haver-hi en un futur, doncs, un punt d'informació turística. És una casa que dona molt de sí, però que necessita ser recondicionada. La idea no és un projecte, perdó.
No, digui.
La idea no és un projecte concret, sinó múltiple.
Que d'on de sí, deia, és evident, i la gent que no conegui l'espai els convidem a anar-lo a veure. És una, com deia en David, és una antiga masia allò restaurada i que als anys 80 es va convertir en una anomenada casa de cultura que allotja això, no? Exposicions, activitats culturals, lúdiques al llarg de l'any. Senyora Servià, anem a una altra qüestió. Ahir publicàvem una notícia en la que a més, quan la vam publicar a les xarxes socials dèiem que el carrer principal de Pals no és ni un carrer ni és de Pals. Expliqui'ns-ho això.
A veure, això és molt senzill. Tots els pobles que es construeixen al voltant d'una carretera, primer la carretera i després el poble. La carretera la va fer la Generalitat de Catalunya. Aquesta carretera, doncs, en un moment donat s'ha de cedir a l'Ajuntament de Pals perquè sigui qui pugui decidir tot el que li repercuteix. El motiu de demanar ara la cessió és per al canvi de sentit que se sap que volem fer, i volem fer una sèrie d'obres, doncs, també de passos de vianants i de condicionament, que si no és nostre no les podem fer. Llavors, ara hem demanat la cessió. El que passa que és una cessió que va condicionada a unes obres que ha de fer la Generalitat en el que és la calçada.
Val.
Llavors, bueno, aquí hem d'intervenir tots.
Estem parlant del carrer principal que creua el municipi, diguem-ne, de nord a sud. El carrer Enginyer Algarra es diu, en el nom dels carrers és aquest, l'Enginyer Algarra. Hi ha un projecte que pretén reurbanitzar aquest carrer per convertir-lo en un carrer més transitable a peu i en un carrer més comercial, si no m'equivoco.
Sí, el primer dels objectius, doncs, és canviar-ne, fer-lo d'un sol sentit i poder aparcar només en un costat, de manera, doncs, que sigui una mica més segur. Avui per avui, per les voreres no es pot passar. La gent que va amb cotxet, amb cadira de rodes, doncs, té moltes dificultats i això no pot ser. Llavors, per passar com a via ràpida, tenim la variant. Per tant, el que és Pals, doncs, el nucli ha de ser una mica més tranquil, controlat i segur.
Entenc que aquest carrer passarà a ser també d'un sol sentit, eh?
Sí, passarà a ser d'un sol sentit. El que passa que s'han de fer una sèrie d'obres que ara, abans de l'estiu, és una mica complicat, que probablement es comencin al setembre o octubre.
Obres de quin tipus?
Bueno, els arranjaments de les voreres, els passos de vianants, bandes per reduir la velocitat, hi ha una sèrie de coses que s'hauran d'anar fent, i ara ja tenim el projecte d'exposició pública, properament el licitarem, i és clar, abans de l'estiu ja pràcticament no hi som a temps.
Senyora Servià, anem a aquest tema, no sé si dir-ne espinós, perquè al final és una qüestió quotidiana refer plans urbanístics, això és una cosa que passa i està a l'ordre del dia de tots els ajuntaments. El pla urbanístic, el pla d'ordenació urbana de Pals, el POUM, ha aixecat certa polseguera perquè implica la possibilitat de construir-hi un parell de milers de cases en un paratge que s'anomena paratge dels Rodors. En quin estat està actualment aquesta qüestió, que ha estat, diguem-ne, posada, ha estat denunciada fins i tot pel síndic de Greuges?
Aquest tema sembla que sorgeixin ara de nou, aquests 2.000 habitatges, però hem de partir d'uns antecedents. El pla actual és el del 85, fa 30 anys, amb una sèrie de modificacions paral·leles que han anat reconduint tots aquests habitatges que els han reduït d'ocupació, diguem que s'ha alliberat molta superfície de construcció, el que és la part de les muntanyes, però clar, ara nosaltres ens toca fer el POUM i hem de ser coherents amb els planejaments anteriors. Llavors, el que no podem és dir de cap i de nou amb un full en blanc que a Pals no volem més habitatges, perquè això no ho podem fer. Hem de ser coherent amb el que tenim aprovat.
Per quin motiu? No es pot, hi ha algun motiu legal o és una qüestió estrictament de l'Ajuntament que decideix que sí que es poden
fer? No. A veure, hi ha uns drets adquirits per la propietat. Llavors, quan un té una finca on hi pot fer X, no li poden treure això i quedar-se sense indemnització. Llavors, és una qüestió patrimonial de cada un. Si tu tens uns drets i te'ls treuen, segur que reclamaràs. Llavors, hem de ser coherents. No podem anar borrant del mapa cases i casetes i blocs de pisos, perquè sí.
Aquest és el context en el qual s'emmarca aquesta, diguem-ne, polèmica. La situació actual, en quin estat es troba?
El POUM actual el vam aprovar inicialment fa un parell d'anys i ara properament doncs, el tindrem a l'Ajuntament ja corregit amb tot el que requereixen els organismes que han fet els informes. També hem tingut en compte bona part de les al·legacions, que no totes, perquè moltes d'elles doncs, demanen coses que es contradiuen, llavors no podem fer-ho.
Per exemple, digui-me'n alguna, allò, per curiositat.
Doncs, per exemple, tornant a Rodós, hi ha al·legacions que demanen que no es construeixi i hi ha altres al·legacions que demanen que es construeixi amb més densitat. Llavors, no podem fer feliç a tothom.
Sí, home, clar. Sí. Entre algú que diu zero i algú que diu molt, hi ha d'haver un terme mig.
Doncs, bueno, potser haurem de buscar el terme mig o tornar allà on érem, no? Llavors, bueno, nosaltres farem una proposta, ara s'està acabant d'ultimar, l'enviarem a Urbanisme i a veure què ens dirà Urbanisme. Potser del que ens digui Urbanisme, doncs haurem de retocar més coses o no.
Però per dir-ho en llenguatge planer, si algun dels espais que contemplen la possibilitat de ser edificats d'aquest pla urbanístic, si demà vingués el promotor i digués, escolta, vull començar a fer obres demà, què li dirien?
No, demà no podria. Demà no podria perquè, a part de que el POUM ha d'estar aprovat definitivament, posteriorment s'han de tramitar uns plans parcials, uns projectes d'urbanització, i un cop fet tot això, després encara li faltaria obtenir les llicències d'obres. Per tant, el demà és molt lluny.
Sí, bé, demà era una manera de parlar, s'entén, eh? Però,
el
que em vinc a referir és si tot aquest projecte ja estava... Si tota aquesta història ja ve del pla urbanístic dels anys 80, per tant, sí. Ja en aquests espais, en aquestes parcel·les, ja estava contemplat la possibilitat de construir-hi, em referia a això, eh? Vull dir, aquests drets ja adquirits als anys 80 es poden exercir avui o fins que no s'ha provi aquest nou POM no es pot tocar res.
Fins que no s'aprovi el POM, aviam, sí que es pot en base al planejament anterior. O sigui, avui per avui es pot construir a tot arreu. A tot arreu on marcaven els planejaments anteriors. Amb el nou, sí, és una mica més restrictiu, hi ha zones que es protegeixen, hi ha zones noves, llavors, bueno...
I si avui es construís alguna cosa... Si avui es construís alguna cosa en relació amb l'anterior POM i per entendre'ns, d'aquí un mes s'aprovés el nou, passaria alguna cosa amb aquesta edificació acabada de fer? O, com que ja està feta en base a l'anterior marc legal, no es pot tocar?
No es podria tocar. Si la llicència s'ha donat correctament, no es podria tocar. Sempre s'ha de mirar en quin moment es dona i en quina normativa.
D'acord. Li pregunto aquestes coses perquè moltes vegades tot això que té relació amb plans urbanístics i amb totes aquestes tramitacions, que a més són molt lentes, moltes vegades de cares a la gent és complicat d'entendre i ens quedem amb el titular de tres gruixut de no, mira, ara pels resulta que hi poden fer... L'Ajuntament ha aprovat que s'hi puguin fer 2.000 cases més. I això, que no deixa de ser cert, perquè la realitat és que s'hi poden fer o s'hi podran fer 2.000 cases més, si no es posa molt bé en context, sembla una altra cosa.
Bueno, és que aquí el context a vegades ha sigut erroni i s'ha utilitzat aquest titular per dir moltes coses que no són certes, com per exemple que les 2.000 cases anaven a la zona de Radio Liberty. Esclar, a davant de mar 2.000 cases és una perfecta bogeria i algú ha posat en boca nostra doncs, tot això. Llavors, bueno,
i aquestes 2.000 cases no van a Radio Liberty, sinó que on van?
No. Bueno, primera, que van repartides en tot el poble, perquè hi ha diferents punts on es poden desenvolupar sectors, però majoritàriament van a 800 metres de mar. En la línia del camí del Neptuno, perquè ens entenguem. 800 metres de mar.
El Neptuno, per la gent de Sant Feliu de Guíxols, per dir alguna cosa, el Neptuno és un càmping que hi ha a Pals, eh?
Sí, és un càmping que hi ha a Pals, doncs, situat a 600-800 metres de mar, a la tercera o quarta línia del que hi ha construït actualment.
Hi ha algun tipus d'afectació, diguem-ne, sobre l'entorn mediambiental protegit?
No. No, és que a més vull dir, si hi hagués alguna afectació sobre algun entorn protegit, l'Oficina de Territori i Avaluació Ambiental ja ens ho diria, i si no, Urbanisme també ens ho diria. En cap moment pretenem trepitjar cap punt protegís.
Escolti, senyora Cervià, la setmana passada també llegíem una notícia, perquè de cop i volta hem sentit a parlar diverses vegades de projectes relacionats amb Radio Liberty, i la setmana passada llegíem el punt avui que l'Ajuntament ja estava acabant d'estudiar la col·locació d'un tros d'una part de les antenes que va recuperar de Radio Liberty en algun espai públic, en alguna rotonda. Què hi ha de cert en tot això i com està la cosa?
A veure, en el moment en què es van enderrocar les antenes, l'equip de govern que hi havia va decidir guardar un tros d'antena, sí, per en algun moment recuperar aquesta part de la història que ha format part del paisatge de Pals i donar-li una mica d'importància. O sigui, tothom tenia moltes ganes de que saltessin les antenes pels aires, però en el fons formen part de la història.
Oh, tothom no, jo no, la meva mare encara plora quan hi pensa, de la pena que li fa.
A veure, aquí també hi ha diversitat d'opinions, sí, però no podem deixar de banda que sí, que això ens ha marcat i que sempre hem tingut les antenes. Per tant, donar-los un punt, un record, un homenatge a el que ha sigut, doncs no està de més. I si l'equip de govern d'aquell moment va decidir guardar aquest tros d'antena, doncs a nosaltres ens correspon adecentar-ho, col·locar-ho i tornar-li doncs la rellevància que tenia aquest tema.
Escolti, per tros d'antena, què entenem? Perquè les antenes de Radio Liberty, allò sí que era un tros d'antena gros, vull dir que ara no, qui ens escolti no es faci la idea d'una antena petita, vull dir, de què estem parlant?
Estem parlant de, doncs, 15-20 metres d'antena.
Clar, 15-20 metres d'antena.
És petit, però és gros, perquè això es posarà al mig de la rotonda de la Torre Mora, en el carrer de la Torre Mora, i allà doncs es veurà, que a més és el punt més proper on havien estat ubicades.
Això, aquest projecte del qual ja n'havíem sentit a parlar, ja fa temps que en sentim a parlar, i de fet quan nosaltres vàrem emetre el programa especial sobre Radio Liberty ja s'estava parlant de la possibilitat d'accelerar-ho per poder-ho inaugurar al mateix moment. Òbviament això encara no s'ha fet. Quina és la previsió de fer-ho?
A veure, en les administracions públiques sempre els terminis s'incompleixen i sempre les coses tarden molt més a fer-les del que ho voldria.
No em digui això, que segons qui digui això, o segons quin polític digui les administracions públiques estan per incomplir els terminis, Déu-n'hi-do, eh?
No estan per incomplir els terminis, però rarament els poden complir, degut a lo que és la burocràcia i a que tothom té molta feina, a que no tens prou mitjans humans per fer les coses, i que, bueno, que tens molts temes a sobre la taula. Aquest tema ara està en mans d'un arquitecte que està calculant com ha de ser el fonament. Un cop tinguem aquest càlcul, doncs farem el pressupost del que es necessita i començarem a licitar-ho. Llavors, termini, jo crec que si no és aquest any, serà l'any que ve, però ho tindrem muntat abans d'un parell d'anys.
Senyora Maite Cervià, regidora d'Urbanisme de Pals, gràcies per atendre la nostra trucada i per posar-nos una mica al dia de totes aquelles coses que passen al municipi. Escolti, on està? Perquè vaig sentint de fons uns ocellets, i que és una imatge sonora que m'agrada molt, però
sí,
A quin lloc de Pals?
A casa meva, al jardí.
Molt bé, doncs escolta, quina sort. És que anava sentint l'ocellet, són pardals o té canaris, per dir alguna cosa?
És el que porta la natura.
Ah, molt bé. Gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia i sort. 2:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de témer dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres? Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. si he enyorat alguna des d'aquest matí. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres. Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor. Deixeu que sigui jo qui més estima, deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. De desaparèixer o de morir, hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absolut de foscor quelcom gloriós, tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos.
Ignasi.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Sí. Escolta, ja tens a punt el fato per marxar por ahí o no?
Home, clar que sí, ja venen 4 dies, s'ha d'aprofitar i els oients que facin el mateix, tu, escapar-se una mica, que sempre va bé.
Home, ja veus, no direm on vas, que no sigui que les fans et vinguin a perseguir i et facin ara, coses sí, de sí. Grupi, però...
Va, que vagin a caminar per la muntanya, que potser ens trobem.
Exacte. Oh, mira, que bé. Ignasi Arbat, l'Ignasi és el director del programa Ningú no és perfecte, que aquesta nit emetrem puntualment a les 10 del vespre a Ràdio Capital. Estàvem entre el Ningú no és perfecte o la dansa de la mort i hem decidit seguir passant el Ningú no és perfecte perquè en termes radiofònics, bueno, és més fàcil, no?
Sí. I és més amable, és més simpàtic, la dansa de la mort, aquella cosa que... un punt de mal rotllo. Si la gent s'ho vol passar bé, que ens escolti.
Bueno, perdona, ja segons quines pel·lícules cada vegada es porta, no sé què dir-te, eh? Vull dir que quasi que preferiria el tabal aquell que va fent pum, pum.
Estem en sintonia, la dansa de la mort, moltes vegades, és veritat.
Oh, mare de Déu. Bé, de què parlareu aquest vespre al programa?
Doncs abans de fer un repàs de les estrenes, que ara ho farem aquí, comentarem trailers, com per exemple el de Thor Ragnarok, que ha sortit aquesta setmana. Farem crítiques, com farem de la pel·lícula Your Name, que es va estrenar la setmana passada, que ja vam avisar que era una absoluta obra mestra i a dreta llei la pel·lícula ha funcionat molt bé i s'han ampliat les projeccions de cara a aquesta setmana. I comentarem la sèrie Legion, que acaba d'acabar-se, una minissèrie de 8 capítols. Sèrie perquè tindrà segona temporada, de fet, que està basada en un personatge de Marvel Comics i el showrunner ha estat el de la sèrie Fargo i ha fet una sèrie molt anada d'olla.
El seu què? El seu runner, has dit?
Showrunner.
Ah, el sí. Showrunner. Vale.
Sí, el terme aquest que... els directors en cinema són molt importants, però els directors en televisió no ho són tant, els que dirigeixen els capítols. Aleshores, el que és el màxim responsable... hi ha aquest terme anglès que és el showrunner, que aquí encara no hi hauria una paraula, no?, que acabés de definir.
És com el director del capítol.
Però és el director de la sèrie sencera, no? Aleshores, típica de capítols és un director, però el director dels capítols de la sèrie és un manat, eh? Vull dir que aquest és...
Ja.
És el grum, vull dir que no...
Sí, de fet hi ha sèries que les dirigeixen en algun capítol el mateix actor que les protagonitza, jo què sé, en Bryan Cranston ha dirigit un munt de capítols de Breaking Bad mateix, o fins i tot la Robin Wright, la que fa de dona d'en Frank Underwood a House of Cards, ha dirigit més d'un capítol de la sèrie.
I el John Hamm també ho va fer amb Mad Men.
Correcte.
Això és una cosa bastant habitual quan...
Perdó, i en Tarantino va dirigir un capítol de CSI.
Sí.
Les Vegas.
Això són coses ja una mica més excepcional que un director de cinema dirigeixi un capítol de televisió, eh?
Yeah.
És una cosa complicada que passi perquè la televisió és un gènere molt marcat i és complicat que li deixin fer una mica... Com no siguis David Lynch i et deixin fer una sèrie sencera.
Sí, però el capítol d'aquest CSI de Tarantino era molt Tarantino. Mm-hmm. Vull dir, la seva mà s'hi notava un colló. Sí.
Correcte, s'hi notava. Però moltes vegades aquests directors passen desapercebuts. No va ser el cas de Tarantino, com tu dius, però com el seu cas, jo crec que pràcticament pocs.
T'imagines un Mad Men, per exemple, dirigit per Christopher Nolan?
Hosti, no.
Necessitaria 3 hores per explicar el context de l'agència aquella i de la psicologia d'en... ara no em surt el nom, cony, d'en John Hamm.
Don Draper,
home, hosti.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Escolta, va, i què més parlarem aquest vespre?
Doncs ja està, repassarem una mica el càsting, parlarem dels còmics en què es basa el Legion i farem una anàlisi d'aquesta sèrie que és, com el seu creador l'ha definit, una experiència tipus Pink Floyd, perquè és... és difícil de definir, perquè és, no és una sèrie molt clara. Tot és, no sé si surrealista o una mica més enllà, no? Bé, està molt bé la sèrie, per això.
Doncs això serà...
brutal.
Això serà aquest vespre a partir de les 10 de la nit a Ràdio Capital i sempre que vulgueu a través de radiocapital.cat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Anem a la cartellera, va.
Va, som-hi. Doncs pel·lícula que... La cartellera hem de dir que la majoria de pel·lícules es van estrenar ahir i la resta arriben avui, eh? Perquè com que ja avui tothom està de festa, doncs, escolta'm, excepte els pringats de nosaltres. En fi...
Ai, sí, calla.
Comencem potser l'estrena que ho padrà aquest cap de setmana, l'expressió superbendita, perquè estem parlant de Fast and Furious 8.
Oh, quina mandra de saga, tu.
8. Bé, qui hagi vist les darreres pel·lícules de Fast and Furious ja sap per on va la cosa, és a dir, escenes d'acció, cotxes en escenes d'acció impossibles, fent piruetes, acrobàcies, coses que no és possible fer, allà les trobarem. I si ens pensàvem que James Bond l'acció era exagerada, la de Fast and Furious ha esdevenit encara molt més exagerada del que feia James Bond, no? I aquí estem una mica en la línia. Si recordeu la pel·lícula anterior, que veiem un cotxe travessant una finestra i entrant a l'edifici del cantó, com aquell que res, doncs coses com aquestes ens podrem trobar en aquesta vuitena entrega, que canvia de director i d'un dels protagonistes. Recordem que va morir Paul Walker en el rodatge de la setena part, que va haver de ser substituït digitalment, i en aquesta ja directament no apareix, i tenim el Vin Diesel, però això sí, acompanyat de Rock, per exemple, de Kurt Russell, i s'hi afegeix en aquesta pel·lícula Charlize Theron, que fa de dolenta.
Ah, home, mira, ja està bé.
Sí.
El rol aquest ja li queda bé, tu.
Sí, li queda bé. Bueno, ja veurem. Si més no és guapa, i en aquest sentit, bé. I també podrem veure, atenció, Helen Mirren, que no te l'imaginaries mai en una saga com Furious, no? Una actriu britànica superseriosa.
No. I què hi fa allà?
Ah, ella va dir, escolta, me voleu a mi? Dic, amb una condició, ella va dir, que em deixeu conduir un cotxe. Diria que vaig, deixeu-m'ho que m'ho passi bé. Ja està, s'ho devia passar bomba i no deu ser un paper molt llarg, però allà la tenim, no?
Fast and Furious, jo insisteixo, a mi aquesta saga sempre m'ha fet una mandra terrible i tu la recomanes?
Aquesta no ho sé. A veure, t'he de dir que a mi és una saga que mai m'ha agradat i em va començar a agradar a partir de la cinquena pel·lícula, que va canviar una mica el xip, la saga, i es va convertir en una pel·lícula d'acció. La cinquena estava molt i molt bé. Era aquella que atraca en un banc al Brasil i va semblar brillant aquella pel·lícula, una pel·li d'acció impecable. Llavors, tant la sisena com la setena, bueno, diguéssim que... ha anat una línia una mica descendent, però, bueno, déu-n'hi-do. Vull dir que tu pots passar bé, allò, desconnectar i deixar estar el cervell i intenta gaudir de l'experiència que estàs veient. I ja està, no res més que això.
Molt bé, Fast and Furious 8. Què més hi ha per veure, Ignasi?
Per exemple, Un golpe con estilo. Aquesta seria la pel·lícula de iaios de la setmana.
Què vol dir de iaios?
Pel·lícula de iaios, sí senyor, perquè tenim tres protagonistes que són Morgan Freeman, Michael Caine i Alan Arkin.
Home.
La mitjana d'edat aquí és 70-80.
Ja.
Aleshores, és una pel·li que està... La recomano, és divertit. De fet, és un remake, d'una pel·lícula de l'any 79 que es deia Going in Style, que suposo que ningú deu recordar, però va arribar a existir aquesta pel·lícula.
No. Jo tenia 2 anys. Que no...
Imagina't. La va dirigir Martin Brest, que anys més tard es faria famós gràcies a Superdetectiva en Hollywood, que aquesta sí que ja la recorda tothom.
Home, i tant.
I el remake té sentit perquè era la història d'uns iaios que atraquen un banc. I en aquest cas, si ho extrapolem a la realitat, posem que aquests iaios, com que tenien unes preferents o algun producte aquest per l'estil, el banc és estafat, s'han quedat sense el seu pla de pensions. Solució, atraquem el banc.
Molt bé.
I bueno, la pel·lícula va d'això, també. Tampoc no és gaire res més que passar-s'ho bé amb aquests actors.
Tenim
no?
constància que hi sorti Rodrigo Rato o no?
No, però podria fer de dolent de la pel·lícula, eh?
Com a banquer estafador, vull dir, eh? No sí, com a iaio que es pren la venjança.
I Mario Conde també podria, per exemple.
Sí, sí, sí.
I Isidre Fainer, també.
No, Isidre Fainer no, collons, que no els ha estafat a ningú, que no ha fotut preferents, no fotis.
Perdona.
Aquí el condemnat oficial és el Mario Conde i el Rato, que s'està jutjant, i el José Ignacio Goyri Gonzarri. No fotis el Fainer pel mig, que encara tindrem problemes, home, que aquest senyor no l'ha condemnat ningú.
No, però clar, jo quan me cobren comissions a la caixa em sento estafat, clar. Ah,
bueno, però alguna cosa els hauràs de pagar perquè et facin la feina, pobres, també. Sí. Bueno, pobres no.
M'estàs dient que no van vendre comissions, que no van vendre preferents la caixa, per exemple?
Jo el que estic dient és que enlloc consta que hagin comès cap tipus de delicte o que hagin comès cap tipus d'estafa del nivell que han comès els de Bankia. Pots estar d'acord o no amb que et comissionin per respirar o per entrar a l'oficina, que això és així. Però,
que venguin productes però, que no sàpigues què són.
Bueno, escolta, parlem de cine.
Vinga, va.
La mare que t'ha parit, quina mania que tens de fotre d'allò.
Que m'estic en uns jardins que no toquen.
Clar, ja. I a més, aquest ja és el segon d'avui, perquè el primer jo l'he passat per i no he dit res, per no aprofundir-hi, però ja has obert la porta del primer, eh? Fa una estona ja parlant de la Charlize Theron. Però,
ui,
no,
sí.
No em passa res. No sabem si ho fa bé o malament, però bueno, com a mínim és guapa. A veure, un moment, com et sentis segons qui, ja veuràs.
Home, però vull dir, a veure, igual que les noies ho passaran bé amb qui sigui, no? Vull dir, escolta'm.
Veus per què no volia entrar? Ja, algun dia haurem de deixar de parlar de cinema i haurem de fer una secció sobre fotudes de pota tant d'un com l'altre.
Però la gent que va veure el cine quan va buscar un actor, per què el va buscar moltes vegades? Doncs perquè és guapo ell o és guapa ella, i això passa tota la vida, ja està. Si no, doncs Charlize Theron no faria pel·lícules, per exemple.
És irremeiable, això ja. Vinga, anem a per una altra pel·lícula.
Vinga, aquesta és una mica més seriosa, eh? Es diu Negación.
Sí.
És un drama judicial que està basat en una història real.
Boníssima, la trama, boníssima.
Sí. L'has vist?
No, però vull dir, sé de què va, n'he sentit a parlar. Val. I sé de què va.
Sí, és molt interessant, eh? És un drama judicial de pel·lícules de judici que va haver-hi una època que de cop i volta ja s'han deixat de fer. Doncs aquesta és la història d'una professora d'universitat que va escriure un llibre que el que feia era desmentir a David Irving, que era un historiador que negava l'existència de l'Holocaust. Uh-huh. Aleshores, el que va dir aquest tio, que no sabia el que es deia, que, bueno, és que més aquest home deia coses molt greus, com que Hitler sempre havia volgut protegir els jueus, o sigui, era una quantitat de bestieses brutal. El cas és que ella va fer aquest llibre desacreditant aquest personatge, i aquest personatge el que va fer va ser posar-li una demanda, denunciar-la amb ella. I com que això passava a Anglaterra i allà la presumpció d'innocència no va igual que aquí, ella en un judici va haver de demostrar que l'Holocaust va existir, no al revés. Clar, i això fins a cert punt, a nivell legal, és complicat, perquè els nazis van destruir en el seu moment tota la documentació que els pogués incriminar. I no va ser tan fàcil com va semblar el cas, que va ser un dels més mediàtics de la història d'Anglaterra, per cert.
Sí, ja et dic, bueno, no sé, jo vaig llegir sobre la trama d'aquesta pel·lícula i vaig trobar super, super, super interessant. Negación, es diu la pel·lícula?
Sí, Negación, correcte.
Què més tenim per veure?
Què més? El nadó en cap, que típic pel·lícula de Setmana Santa, per nens, de dibuixos. En aquest cas, el responsable de Madagascar, Tom McGrath, adapta un llibre infantil sobre l'arribada d'un nou germanet. Que passa, bueno, lo típic, no? Que passa amb una família, quan ja tenim un nen de 7 anys, arriba un germanet recent nascut, i en aquest cas el recent nascut arriba d'una manera diferent, amb un maletí, amb una veu adulta, baixa d'un taxi. Bé, la manera de representar-ho és bastant curiosa, no? Uh-huh. En versió original, la veu del nen és Alec Baldwin, o sigui, aquí us podeu imaginar una mica...
El nadó en cap, t'estàs referint a El bebé jefazo?
Exacte, sí, però s'estrena en català.
Val, perfecte, és perquè per posar un context, sí.
Exacte, sí, sí, seria el bebé jefazo en castellà, correcte. O sigui, la Verge podrà triar entre les dues versions. I, bueno, aquí la rivalitat entre un i l'altre, hi haurà un moment que s'haurà d'aparcar perquè tots dos tindran un objectiu en comú. Bueno.
Molt bé.
Sí, suposo que els nens estaran distrets aquesta setmana amb aquesta pel·lícula.
Ni mira la pel·lícula de Cállate, niño, no?
Sí, bueno, veurem, a veure, més que res, els grans no sé com... Bueno, ho veig una mica justet, pel públic més adult, però els nens són
tot un... T'estava apretant a veure si entraves.
Sí, no, i avui ja m'he ficat en prou jardins, ja. Fins aquí, jardins.
Molt bé, què més tenim per acabar? Bueno, per acabar, no sé si hem d'acabar o no, no sé què més
hi ha. Sí, si vols, sí, una més i acabem.
Vinga, va.
Sí, perquè Lo tuyo y tú, que és una pel·lícula sud-coreana, una d'aquestes... no és de gènere fantàstic, però els sud-coreans sí que fan moltes coses de gènere fantàstic. En aquest cas, una pel·lícula d'aquestes introspectives en què veiem un pintor i la seva xicota que discuteixen en un bar i aleshores, doncs, bueno, acaben trencant, ell s'adona que s'ha equivocat i aleshores, quan la va buscar, s'adona que ella ha aprofitat l'oportunitat per tenir encontres amb altres homes i fer-se passar per una altra persona.
Val.
I a partir d'aquí, doncs, la trama d'aquesta pel·lícula, amb ritme així oriental i tal, Vull dir que...
Lo tuyo y tú, dius,
Lo tuyo y tú, es diu, sí. Sí, sí. El ritme, per això avisem, és ritme oriental, pel·lícula així més intimista que altra cosa. Bueno, que la gent ho sàpiga.
Bueno. També saber-ho, no? Haver vist aquestes coses.
Escolta, sí, només és curta, dura una hora i mitja, per tant, vull dir que va al gra,
Si vols, tenim allò, tens un minut per repassar-ne una molt ràpidament.
Una molt ràpidament? Doncs mira, si vols, Nieve Negra, que és una coproducció entre Espanya i Argentina, amb, com no, Ricardo Darín de protagonista.
Oh, quina mandra.
Sí. I Laia Costa, que és l'actriu catalana de moda ara mateix, la que fa l'anunci de la cervesa, per exemple.
Sí, sí.
Exacte. Doncs res, és un thriller en què trobem un home... A més, aquesta pel·lícula s'ha rodat als Pirineus, malgrat que està ambientada a la Patagònia.
Ja t'estàs menjant el minut,
Doncs mira, doncs ja està, als Pirineus, que en realitat són la Patagònia, i hi haurà una lluita entre germans per un tema que tenen... no resolen el passat. Ja està, fins aquí.
Molt bé. Gràcies, fins la setmana que ve.
Vinga, adéu-siau, cap
de setmana. Igualment, bones vacances, adéu.
Igualment, adéu.
Tanquem el programa després de l'Ignasi. Estem a punt d'arribar a les 9, falten 8 minuts per arribar-hi i fem, com sempre, un últim repàs a les notícies més pròximes.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Ho hem sabut aquesta matinada. Un noi de 33 anys que circulava amb una moto per la C31 va resultar ferit ahir en col·lidir amb un porc senglar que travessava la via a l'alçada del quilòmetre 337 a Regincós. Els cossos d'emergència es van rebre a la vista un quart d'una de la matinada. A la zona s'hi van adreçar els bombers i el SEM. Els sanitaris van comprovar que el motorista estava conscient i orientat, si bé tenia una possible fractura al canell, i el van traslladar a l'Hospital de Palamós. A banda, el ciutadà alemany de 72 anys, que dimarts va ser atropellat per un camió a la P7 a Figueres, continuava ahir molt crític a l'UCI de l'Hospital Josep Trueta. Una última hora que hem sabut, per tant, sobre aquest accident produït a l'alçada de Regincós, les 8:52.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I repassem ara altres notícies. Sant Feliu de Guíxols renuncia a Can Serra per ubicar-hi el Thyssen. Toni Selles.
Bon dia. El govern de Sant Feliu de Guíxols ha renunciat al conveni per ubicar el Museu Thyssen a l'antiga fàbrica surera de Can Serra, situada a tocar del monestir. L'any 2010 l'Ajuntament va firmar un acord de permuta amb l'amo d'aquest edifici que el cedia a canvi de diversos terrenys municipals. Ara, 7 anys més tard, les dues parts han arribat a un acord per deixar el conveni sense efecte.
L'actual govern municipal és diferent al de llavors i aposta per fer el Museu Thyssen al monestir. Aquest plantejament és ferm i el consistori ja ha comprat els jardins i la Casa Blasco situats a la part posterior perquè s'incorporin al projecte del futur museu. Amb la renúncia de mutu acord, el propietari de la fàbrica ara pot vendre l'edifici i el consistori no descarta adquirir-lo per destinar-lo a altres finalitats, especialment per la seva ubicació estratègica. Les dues parts en començaran a parlar a partir del mes que ve.
Seguim de Verges a Kentucky per una final de robòtica.
5 estudiants de l'Institut Francesc Cambó de Verges podran fer realitat el seu somni. Després de guanyar la final estatal de Vex Robotics, l'equip Innovat Virgins ha aconseguit els diners necessaris per poder anar a la final mundial. Mundial. Es farà a Kentucky, als Estats Units, la setmana vinent.
Només han aconseguit 1.800 dels més de 8.000 euros que es plantejaven recaptar a través d'una campanya de micromecenatge. Tot i això, han completat la resta que els faltava amb donacions d'empreses i institucions, com la Caixa, la Universitat de Girona, la Fundació Princesa de Girona o Everis. També hi han col·laborat la Diputació i els ajuntaments de Verges i Albons. El proper dilluns ja viatjaran als Estats Units. El gerent d'Innovat, Dani Martín, descriu a Ràdio Capital l'estat d'ànim dels alumnes.
Els nois estan entre nerviosos i treballant molt. Han millorat molt els robots, volen portar un robot que faci coig, i la veritat és que es comporten molt bé. I ara, bàsicament, doncs, vigilar tota la logística, veure com podem transportar el robot de la millor manera, que no se'ns faci res malbé, i així, el primer dia de competició, ja poder fer les proves que necessitem fer en pista, perquè l'endemà ja comencen les eliminatòries.
L'equip es presentarà a la final mundial amb el mateix robot, però amb algunes millores. Allà competiran amb més de 300 equips d'arreu del món.
Són les 8 del matí, 54 minuts. El projecte de reforma del passeig de les Pites de Palamós queda pendent.
L'equip de govern de Palamós ha hagut de guardar al calaix el projecte de reforma del passeig de les Pites. Davant les crítiques dels grups de l'oposició, especialment del PSC, el govern municipal ha fet marxa enrere i va retirar el debat d'aquest projecte de l'ordre del dia del darrer ple municipal celebrat dimarts. Els socialistes sostenen que el projecte està mancat de rigor tècnic i que té errors en el contingut i el redactat. A més, el PSC i Junts per Sant Joan reclamen al govern que consulti la ciutadania.
El passeig de les Pites està força deteriorat pel pas del temps i l'efecte de la proximitat del mar. A més, genera inseguretat perquè és molt relliscós. El projecte de l'equip de govern pretenia renovar el paviment, posar-hi nous parterres i enderrocar els murs de les escales que connecten el passeig amb el passatge inferior. La proposta preveia dues fases. La primera amb un pressupost de 59.000 euros i una segona amb un cost de 56.000 euros. El PSC també s'ha mostrat crític amb aquesta fragmentació del projecte, que, a més, no està prevista en el pressupost d'aquest any.
Falten 4 minuts perquè siguin les 9. Demanen més seguretat al Guíxols Arena.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha enllestit l'enjardinament de l'entorn del Guíxols Arena. Aquesta actuació estava pendent des de la tardor, quan es va estrenar la graderia i la urbanització de l'esplanada polivalent que es fa servir com a aparcament amb dues pistes de bàsquet. Un espai que permetrà la celebració de concerts i activitats de gran format. Des de l'oposició, la formació Guíxols des del carrer valora aquesta acció, però critica que la zona de joc té deficiències en la prevenció de riscos i acusa el govern municipal de no fer-hi res.
Guíxols des del carrer demana que es col·loqui una tanca perimetral que separi la zona esportiva de joc i esbarjo amb la de circulació de vehicles rodats i planteja la necessitat de millorar la senyalització en el punt d'entrada i sortida de vehicles a l'esplanada. Les obres d'enjardinament han consistit en la construcció d'un gran parterre amb rec automàtic al darrere de la graderia i el condicionament dels altres dos laterals amb nou arbrat. El projecte també preveia enjardinar el perímetre rectangular de l'esplanada, però el consistori i l'empresa adjudicatària han pactat ajornar l'actuació a la franja adjacent sent el camp del Vilartagues fins que no es faci el projecte d'ampliació i millora de les graderies i la coberta.
Petrolis Independents posa en marxa una nova benzinera, aquest cop a Torroella de Montgrí.
L'estació de servei de Torroella de Montgrí és la vuitena benzinera d'aquesta empresa, que preveu créixer amb 3 establiments més a les comarques gironines el 2018. La companyia es caracteritza pel seu posicionament públic en favor de la independència de Catalunya i així ho deixa clar les seves benzineres amb l'estelada i la imatge gràfica que utilitza.
Petrolis Independents destina la meitat dels beneficis a projectes de responsabilitat social corporativa vinculats amb el procés sobiranista, una aportació que xifra en uns 70.000 euros des que es va fundar l'any 2014. A més, des del primer dia paga els impostos a Catalunya i ingressa els diners dels tributs en un compte de la Generalitat. L'empresa tancarà el 2017 amb una facturació superior als 12 milions d'euros i preveu obrir 3 establiments nous a la demarcació de Girona el 2018, un d'ells al Baix Empordà. Totes les seves benzineres són low cost.
Les 8:57, acabem desactivant un altre artefacte de la Guerra Civil a l'Empordà.
Els Mossos d'Esquadra han desactivat una granada de la Guerra Civil localitzada per un home que passejava prop del riu a Biure d'Empordà. Després de descobrir l'artefacte, l'home el va agafar, el va portar fins a tocar de la carretera i va alertar la policia. Hi van intervenir d'urgència agents del grup especial en desactivació d'explosius dels Mossos d'Esquadra. L'artefacte era una granada de morter, una Valero de 50 mil·límetres. Després de recollir l'artefacte, els agents el van fer explotar en un lloc segur.
Els Mossos d'Esquadra demanen a tots aquells que localitzin un artefacte que no el toquin i alertin de seguida la policia. Tot i el pas del temps, alguns encara mantenen la càrrega i poden explotar. A l'Empordà es localitzen sovint artefactes d'aquest tipus. A mitjan març, un home que buscava espàrrecs va trobar un obús de 155 mil·límetres en una zona boscosa de Sant Miquel de Fluvià. Pocs dies després, un pagès que llaurava un camp a la Tallada d'Empordà va localitzar un projectil d'artilleria d'uns 105 mil·límetres. En tots els casos, els TEDx els van fer explotar en una cantera.
I fins aquí el resum de l'actualitat de casa nostra. Aquestes i altres notícies les trobareu al nostre web radiocapital.cat. Que tingueu un bon dijous. Adéu-siau.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. I recordeu també que si us ve de gust podeu accedir al nostre servei diari de notícies, al nostre butlletí electrònic que us enviem cada dia a la vostra bústia de correu a la una puntualment amb les últimes notícies del Baix Empordà. Per subscriure-s'hi només heu d'entrar al nostre web radiocapital.cat i en qualsevol de les notícies hi trobareu el formulari. Estem a punt d'acabar el programa d'avui. Tenim temps, però encara, per un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui esperem un dia amb molt de sol arreu, amb bones temperatures que arribaran fins als 25 graus de màxima i als 8 de mínima. I aquesta serà la tònica habitual dels propers dies, tot i que la tarda del dissabte la nuvolositat serà abundant i no descartem algun ruixat puntual. Diumenge i dilluns segueix l'ambient assolellat. Que tingueu un bon i llarg cap de setmana.
Gràcies, Martí Seguer. Bon cap de setmana, que llarg cap de setmana de Setmana Santa, que aquí un servidor es passarà durant 4 dies a l'Spa, mentre envio descàrregues elèctriques en el David Parreño, en Dani, en Martí i en Antoni Celles perquè vagin actualitzant les notícies que trobareu cada dia al nostre web. Que vagi molt bé. Bona Setmana Santa a tothom. Tornem dimarts a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.